Sabadell, bon dia.
Bon dia.
Hola, Toni García, bon dia.
Per què t'entrebanques?
Però escolta'm un moment. Ara hem de tornar a tirar, que vaig molt malament.
No, però perquè hi ha un ritual que no estàs seguint.
Però és que la tercera persona no la saludarem.
Va, d'acord. Bueno.
Bateria. Hola, Blai Morell, bon dia.
Bon dia.
Hola, Toni García, bon dia.
Bon dia.
Ja vibrato, eh? Ja vibrato. Sí, sí, sí.
És novetat.
He estat desejant tota la setmana per oferir-vos aquesta novetat.
Però no era voluntari, a més a més tinc la impressió.
No, no, era voluntari.
Un vibrato involuntari.
Tota la setmana desejant.
A partir del 2022...
Quan arribava del gos amb el... Per arribar al parc amb el gos, vinc a assajar el vibrato.
El 2022 poden haver-hi noves incorporacions, des de fer un pizzicato, per exemple, no, o podries no fer una mica de...
Ahir a la nit vaig trucar a la porta al veí i li vaig dir, Paco, escucha esto. I em va dir, vibrato perfecto, Toni, em va tancar la porta al nas.
Espera, que ens han de dir una cosa uns senyors, un moment, mira.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
Mira, segur que estan...
Ui, estic molt disgustat.
Perdona, no. Et vam...
No, és veritat.
Per si van venir cada... i van portar aquí uns torrons.
Cada dia, quan ve el cartell i dic...
Què?
Tens alguna cosa per mi?
El
I em diu no.
No, sí que et diu que sí.
No, no, em diu...
Factures.
No tinc... Sí, alguna cosa bona. Les factures ja no me les porta. Les cremen allà directament a Correus.
I em total, diu... pel que sí.
I li dic que... No m'arriba res, no? Diu no. Llavors vaig trucar a Torrons Vicenç.
Mm-hmm. A la centraleta.
A la centraleta, Torrons Vicenç.
Torrons Vicenç, bon dia.
I vaig dir, escolti'm, quan arriben els meus torrons?
Digue'm, Torrons Vicenç, bon dia.
I em va dir, quan arriben els torrons? I em va dir, vaig donar compte que no sabien qui era jo. Així que no esperaré cap paquet de torrons ni res, i estic molt disgustat, en veritat, perquè mira, quina hora és...
Perdona una cosa,
són quan... les 11, són un quart i 7 minuts sí. de 12.
Mm.
La secció no arrenca, perquè estic molt desanimat. Aquí arribo a l'estudi, no hi ha res, no hi ha una fruiteta, no hi ha... Menys mal que hi ha hagut el Víctor que ha portat neules.
El Víctor ha portat neules?
De Mataró.
Escolta, ni m'aviseu per aquestes coses, no?
Home, a veure, és obvi que no t'avisen.
Per favor.
Una persona...
Ja us les heu acabat totes,
no,
ja, no?
No, encara en queden.
A veure, com han
Víctor t'han guardat.
Com han d'avisar una persona que
de creu
que...
De quina marca són?
De Can Graupera.
Graupera, ara, les bones de Mataró, sí, sí.
Doncs, Torrons Vicenç, no deixeu que em facin mencions d'altres marques.
M'està dient la Clara Molins que jo no en tinc ni una.
Com que no?
No, a veure...
Ai, però si tu t'has fotut...
Saps què m'ha dit la Clara?
No, és que aquesta música és per mi. La si tu t'has fotut una neula, jo no.
La Clara m'ha dit, no li hem de deixar res a un tio que creu que els globus tenen portes.
Va, prou. Per cert, no hem saludat... és que tu has dit, no hi havia ningú, no hi ha res, no hi ha
Perdona,
menjar...
Quina,
no hi ha no
quina
sé què.
Tàctica de Noemí tan bona.
Molt boníssima. Hola, Noemí Escribano, bon dia.
Hola, bon dia.
Mira quina tàctica, o sigui, anava al circuit de Catalunya i de cop...
Ui, em trobo bé. Estic patint el que no està escrit a les meves carns. No hi ha hagut un moment així a la història de la humanitat. Sisplau, no em feu venir.
On és? On és Montmeló? On és?
No hi arribo.
I penses, bueno, la setmana següent ja sí. I no, avui des de casa, al pont... Saps?
Em torno a casa. Trobar molt malament.
Bueno, a casa, qui sap si és a casa.
Sí, no,
saps? Ah. Sí, vés a saber. Home,
tinc fotos meves aquí darrere, eh?
Sí, tens fotos, bueno.
Estava a Queira, saps?
Sí. Clar, estava a Queira allà i, bueno, i anar fent. Tot bé, Noemí, o no?
Sí, tot bé.
Bueno, acceptablement bé. Si no entrem en detalls...
Sí, tot bé.
Bueno, escolta'm, avui hem de parlar de moltes coses, dels caçafantasmes, hem de parlar de la penjada la setmana passada, que era la casa de Gucci, la casa de papel...
La pel·li més vista durant la setmana, de dilluns a dijous, la casa Gucci la més vista.
La casa Gucci. I després també... Mira que m'acaben d'entrar. Han entrat aquí els... Ara han arribat aquí.
Com
les neuletes.
Com es nota la pressió que exerceix sobre el teu equip, sempre?
Clara Molins ha entrat amb por, a l'estudi.
No,
com
no,
dient...
clar, silenciosa... No, ara et porto unes neules, sisplau, no em passis fora, Xavi.
Bueno, hem de parlar de totes aquestes coses, però també a una de les estrenes de la setmana, que és aquesta...
Ladies, 2 minutes to curtain. Today they will take their hands out of their coats and clap. We have to go on stage.
They make a good couple, don't they?
Perquè després parlarem també de tot aquest enrenou de les plataformes del català i tal. S'hi afegirà l'Helena Neira, que és la persona a Espanya que en sap més del tema de les plataformes, a veure què n'opina. Però abans, estrena espanyola, rodada en anglès i a més, amb el seu director i vam parlar fa molt pocs mesos, a finals de la temporada passada. La pel·lícula es diu El amor en su lugar i és la pel·lícula de Rodrigo Cortés. I jo no he parat de veure bones crítiques d'aquesta pel·lícula, Blai.
És que la pel·li és extraordinària.
Extraordinària, la pel·lícula.
Per mi és una de les millors pel·lícules espanyoles de l'any, aquesta pel·li que està ambientada al gueto de Varsovia i que explica la història d'un grup d'actors que han de representar una obra, i la història passa a temps real. O sigui, és una pel·lícula que dura poc més d'hora i mitja i és una història que passa a temps real amb un pla seqüència inicial que és sensacional, que dura gairebé un quart d'hora, i així tota la pel·lícula. La pel·li és això, parla de com el... ara se m'han anat del cap.
No, el gueto de Varsovia.
El gueto de Varsovia, però és una pel·li que parla de la importància de l'art dins de la vida de les persones i com pot resultar com una mena de bàlsam, no?, per la vida que tenien aquesta gent, aquesta vida tan dura que tenien, i que, hosti, que anar allà, doncs, veure una obra de teatre i passar aquella estona i treure un somriure, ja era molt.
He de dir una cosa, que el Rodrigo Cortés el vam tenir en aquest programa fa uns pocs mesos, i fora de micròfon ens va anticipar de què anava aquesta pel·lícula, i ja ens vam quedar absolutament bocabadats i esperant i a l'expectativa. Hola, Rodrigo Cortés, què tal? Bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
En primer lugar, enhorabuena. O sea, todos son buenas críticas, una película fantástica.
Sí, la unanimidad siempre es sospechosa. pero en este caso muy bien recibida. Es muy infrecuente, es una improbabilidad, pero se ha dado y lo celebro, claro.
Solo unos minutos, porque sé que tienes otro compromiso, pero una sorprendente de historia, ¿no?, que además está basada en un hecho real. A veces tenemos esta idea de cómo en los sitios más complejos de la historia de la humanidad nunca pasaba nada, ¿no? Y ahí en el gueto de Varsovia todo dolor, todo era, ¿no?, como tal como lo hemos tratado durante muchos años y décadas, ¿no? El gueto de Varsovia, solo hay dolor ahí, ¿no? Pero también hay otras cosas, claro.
Claro, porque tendemos a pensar en el gueto como un campo de concentración y le atribuimos esa imaginería, pero no era exactamente eso, era una sociedad muy hacinada, sí, que vivía en condiciones muy duras, pero muy compleja y también muy jerarquizada. Había gente muy rica que tenía acceso incluso a carne o material de contrabando, y gente extremadamente pobre que moría congelada en mitad de la noche sin que le importara absolutamente a nadie. Retiraban sus cadáveres un par de veces al día con carros de madera. Y había artistas. Y del mismo modo que un zapatero trataba de seguir siendo zapatero y recordar que estaba vivo, un guitarrista trataba de tocar en los cafés, un poeta trataba de organizar recitales, y los actores hacían teatro. No se cerraron los teatros. Y esta película, de hecho, tiene como corazón una obra que existió de verdad y que se representó con un éxito de lo más improbable e inexplicable en lo más crudo del invierno del 42, en pleno gueto de Varsovia, en la ocupación alemana.
Una obra de teatro que es musical, es decir, tenía una partitura, tenía unas canciones, ¿no?
Sí, es sorprendente, porque era una obra muy divertida, que hablaba, sin embargo, de las condiciones del propio gueto. Y los judíos se reían de eso, aunque la propia obra, que tenía canciones, bailes, chistes constantes, tan propios de ese humor desencantado y envenenado judío, sin embargo, no eludía temas como la muerte, el hacinamiento, la corrupción de algunos miembros del Judenrat, la violencia de la policía judía, y se convirtió en una especie de, de exorcismo, de modo que todos podían contemplar su propia vida, pero conjurarla en otro código y durante dos horas reírse de ello.
¿Y qué se conservó de esa obra?
Se conservó el texto. Sí. Pero no la música, solamente las letras de las canciones en polaco. De modo que tuvimos que traducirlas inicialmente al inglés, porque la película está rodada en inglés, sí. Y después reimaginar la música de las canciones en la tradición escénica de finales de los 30. Jerzy Jurandot, el autor original, era un músico de jazz muy conocido en Varsovia, de big band. Así que usamos ritmos de foxtrot y de swing, pero también lieder de cabaret y canción romántica o música yiddish, música klezmer. Y además los actores la interpretan en directo, porque no se ha usado playback. Los actores se la jugaban cada vez, así que escuchaban por un pinganillo la música, pero nuestros micrófonos solo recogían sus voces.
Qué bueno. De hecho, has compuesto una de las canciones, que es esta. Que ya es un poco el momento que propicio de descubrir otras facetas de Rodrigo Cortés, que es ya la de compositor musical ya también.
Y alguna vez he hecho el tema final de La Broma en el regreso de Historias para no dormir, sí. o he trabajado con In the Lap of the Mountain, la canción que sonaba al final de Buried, pero sí, está salió de forma muy natural. La música es de Víctor Reyes, toda ella, por supuesto, todas las canciones, pero esta, por alguna razón, que tiene esa sonoridad casi de nana, muy básica, muy infantil, que tiene un no sé qué de tradicional, salió de una forma muy directa mientras estaba trabajando la letra, y decidimos acogerla porque tenía esa cosa tan básica, tan infantil, que nos parecía idónea para la película, y salió de una forma tan elemental, tan directa, que la abrazamos.
Hay una cosa, ya para terminar, porque sé que tienes este otro compromiso, pero ya una última pregunta. Hace unos meses nos comentaste precisamente que tenías esta película fuera de micrófonos, ¿no? En off. Y fue interesante porque, claro, había toda esa presión de todos los grandes directores en el mundo, que todos sabíamos que había películas por estrenar y nadie sabía que existía la película de Rodrigo Cortés. Y la teníais terminada ya.
Sí, es una historia casi divertida, porque claro, esta semana se ha oído hablar del secretismo con el que hemos rodado. En realidad, secretismo es lo de Kubrick o lo de Nolan, que significa que todo el mundo quiere saber qué pasa al otro lado de la valla, y ellos ponen guardias de seguridad para evitar que nadie entre y que se filtre nada. Nosotros simplemente no se lo contamos a nadie. Así que rodamos con toda esa tranquilidad de apagar todo el ruido de fondo, todo el ruido ambiente, y podernos concentrar cada día en hacer la mejor película posible. Entonces, cuando sobrevino la pandemia y el planeta se paró año y medio, la noticia, como no la habíamos dado, no se convirtió en vieja. No hubo que anunciar ningún aplazamiento.
Claro, claro.
Y esa es la razón por la
que...
Claro, no la sabía nadie, así que tampoco se aplazó.
Sí, sí.
Así que hace un mes, cuando pudimos por fin emerger en el Festival de Sevilla, porque no podíamos liberar material por el mercado internacional para evitar filtraciones, sí, dio la impresión de que la peli la había hecho un mago o algo parecido.
¿De dónde ha salido,
pero,
no?
Pero la historia es esta.
Qué bueno, qué bueno. Rodrigo, ha sido de nuevo un placer. Vamos, críticas unánimes, efectivamente. No sé si se tiene que sospechar o no, pero parece... Yo aún no he tenido tiempo de verla, pero vamos, aquí los críticos reunidos enseguida nos van a comentar, y creo que les ha entusiasmado a todos. Rodrigo, un placer, de verdad.
Placer renovado y muchas gracias por todo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Adiós. 11 i 30, 33 minuts. Doncs aquesta és la història de la pel·lícula secreta de Rodrigo Cortés, rodada en aquest gueto de Varsovia, aparentment, no? En un lloc on només sembla que hi hagi dolor i desastre i desànim, i allà continuava havent-hi vida, no? Que és el que passa a vegades en aquestes... Passa sempre, en els pitjors drames sempre continuava havent-hi vida d'alguna manera o altra. I allà hi havia un teatre, sí, i allà hi havia una obra que se'n fotia de les pròpies condicions, i aquesta obra, que ha quedat encara, com deia Rodrigo Cortés, s'ha pogut rescatar, l'ha convertit en aquesta pel·lícula que es diu El amor en su lugar. Toni, l'has vist, tu?
Sí, no, per mi la comèdia és sempre un salvavides.
Mm-hmm.
O sigui, en els pitjors moments,
sempre,
algú que et faci riure, almenys... Durant una estona t'oblides de tot, i crec que aquest és el missatge de la pel·lícula al final. Una pel·lícula bastant collonuda. I a més, sorprenent, perquè clar, ningú sabia que l'havia fet. Això és bastant... A mi em sembla anar una mica contracorrent, no? Perquè clar, tothom t'adelanta el teaser del tràiler, el tràiler oficial,
però
el
això,
segundo tràiler.
S'ha acabat el rodatge. Ja s'ha acabat el rodatge.
Beneïda decisió de no dir-li
empieza
ningú.
Empieza el rodatge, acaba el rodatge. Estamos a medias del rodatge.
Tu t'imagines, no? El director de Buried, etc, que li diuen, la nueva película de Rodrigo Cortés. Bueno, ¿cuándo la estrena, Rodrigo? Bueno, pues cuando la pandemia nos permita,
no,
la pressió sobre les productores.
Perquè sí, no hi ha manera de dir-te, no? És que l'has hagut de plaçar, no? No l'he passat.
I a més, Xavi l'ha rodada aquí, la gran part de la pel·lícula.
Sí, sí.
Està rodada aquí, a Catalunya.
Sí,
ens ho va explicar, ens hem quedat tots una mica flipats amb la història i amb el fet que hagués rodat una pel·lícula i no l'hagués explicat a ningú, però vaya any, eh?
Sí.
Los años extraordinarios, el seu llibre, Històries per a no dormir, ara aquesta pel·li, i a sobre fa cançons.
Sí, sí, i els podcasts i tot el
que marxar i que vingui ell i faci també el programa.
No, i aquesta manera que té d'explicar-se tan... Bueno, en fi, és d'aquelles persones que, ostres, té un discurs extraordinari, Rodrigo Cortés. Per tant, t'ha agradat, Toni?
Sí, sí, molt.
El Toni, el Blai també.
Molt.
Per tant, llarga vida també en aquesta pel·lícula que s'estrenava ahir, no?
Sí.
I que té tota aquesta interhistòria.
85 còpies a tot Espanya.
A RAC1... Via Lliure. Cada cap de setmana de 7 del matí a 2 del migdia amb Xavi Bundó.
11 i 38. Anem amb els caçafantasmes o no?
Vinga.
Vinga, va.
I remember Revelations. And I looked as he opened the sixth seal. I said the
t'aviso d'una cosa, que és que d'aquí uns instants anirem a... Què? Ui, nois, de veritat. Anirem a l'estadi Johan Cruyff, on el Barça femení juga a les 12 del matí.
Això sí, aquí això em sap molt.
I on Alexia Putellas presentarà i ensenyarà davant del públic.
Pensava que anaves a fer una altra tallada per anar a una roda de premsa de política explicant no sé què, ja n'hi ha prou.
Silenci.
Que parlin a partir de les 12.
Presentarà davant del públic la pilota d'or, que l'ha convertit en la millor jugadora del món. De seguida anirem amb Laia Collellà. De fet, s'han venut totes les entrades per aquest partit, les 6.000 localitats, i anirà el president de la Generalitat, etcètera, etcètera. Vull dir que és una situació, diria, pràcticament inèdita, en una circumstància absolutament històrica, que és que un futbolista català, en aquest cas una futbolista, hagi guanyat la pilota d'or. Però bé, estàvem amb els Caçafantasmes. Franquícia dels anys 80, tots recordem la primera de les pel·lícules. Aquesta
Who
vegada...
Who you gonna call?
Eh?
Who you gonna call? Mira.
Clar, sempre em pregunta si han de continuar fent pel·lícules d'una nissaga que va funcionar tan bé a la seva època, no?
Per mi sí, que en facin...
Sí.
Unes quantes més, si volen.
Es va fer la versió femenina, no?, dels Caçafantasmes, i ara aquesta que s'ha estrenat ara i que es diu Caçafantasmes Més Allà, què és? La dels nens?
Sí, enllaça directament amb les primeres pel·lícules, perquè hi ha un personatge que està vinculat, que vincula les dues pel·lis, dels actors, un dels personatges que apareixia a la primera pel·lícula i a la segona, doncs aquest actor va morir, i llavors aquest fa el personatge de l'avi, d'aquests nens que... Què? Què passa?
Spoiler?
No, això passa... Això
que està passant passa molt i per això he pres una decisió.
A veure.
Territori Spoiler. Amb Blai Moreno.
La nova secció.
Mira. La secció que no sabies que necessitamos.
Perdó.
Ostres,
una nova secció.
Quina sorpresa.
La d'Spoiler.
Secció sí, Territori sí. Spoiler de Blai Morell. Perquè tinc amics que viuen aterroritzats amb Blai Morell.
Ha fet Spoiler.
Sempre tenen la mà al botonet del volum.
Perquè mai saps
i ara acaba de fer un Spoiler.
Bueno.
Això és un Spoiler.
No, home, no, Antonio. Escolta'm.
Tornem a posar, sisplau, aquesta... des del principi, a la nostra sintonia.
Territori Spoiler.
Va, amb Rever, eh?
Amb Blai Morell.
Total, que anar... Hi ha una granja que era propietat d'aquest senyor, de l'avi d'aquests nens, on s'hi amaga un secret. I a partir d'aquí hi ha aquesta història que ha dirigit el fill de l'Ivan Reitman, el Jason Reitman, que era el director de les dues primeres de pel·lis de Caçafantasmes, i que tenia una tasca molt complicada, perquè per una banda havia de ser respectuós amb l'herència que havia deixat el seu pare, però de l'altra havia de contentar també amb les noves generacions, i jo crec que l'objectiu l'aconsegueix. Acontenta uns i altres, perquè la pel·li és un passatemps enorme, que apela molt a la nostàlgia, això sí, i que enllaça, com deia, amb les dues primeres pel·lis en contínues picades d'ull a la franquícia, i en moments realment molt emotius. Hi ha un que treu la llàgrima directament, com a mínim amb mi ho va aconseguir, i diria que amb el Toni, que ja és complicat, això de treure llàgrimes al Toni.
Perdoneu, què vol dir aquesta fama? Si jo sóc una persona que sóc molt de plorar i molt sensible.
A mi la pel·li em va encantar.
Bueno. Sí, et va encantar, eh? Caçafantasmes. Sí. Noemí?
A veure, jo crec que és difícil apropar-se a un material, bueno, clàssic, en aquest cas, pel·lícules que formen part del nostre imaginari, no?, i que li tenim afecte. I Caçafantasmes és un bon exemple d'això. I és cert que aquesta pel·lícula sí que és veritat que sap com retre homenatge, no?, a la pel·lícula original, i és una pel·lícula que és molt entretinguda i té tonelades de nostàlgia i de referències. I, bueno, d'allò que diríem el fanservice, això està pels núvols, i realment la gent, doncs, jo crec que s'ho passarà molt bé si la va veure. El problema que veig, i aquí estaré d'acord amb el Toni, amb el que va dir fa setmanes, d'allò de la nostàlgia és una planta carnívora,
no?
M'està imitant.
Que talli la connexió, eh?
Això qui no ho faria, Toni?
No, serà possible, estic amb la distància. Clar. Sí.
Se n'aprofita.
Això és que em sembla que les pel·lícules, el que està passant una mica és que no saben anar més enllà. O sigui, Caçafantasmes Més Allà, no, és Caçafantasmes repetint fórmula. No sé, és l'error aquest de que l'homenatge vagi massa lluny, de que la pel·lícula no sigui capaç de respirar per si mateixa i aportar coses noves. a les noves generacions i crec que s'alimenta potser un pèl massa d'aquesta nostàlgia.
Mm. Tu creus també, Toni? És que és excés de nostàlgia?
És inevitable citar-me. És inevitable autocitar-me en aquest cas. La nostàlgia és una planta carnívora, efectivament. Estic d'acord amb mi, però el que passa és que jo crec que és que no hi havia un altre. O sigui, que no pot reinventar-ho, ja està fet. Saps què vull dir? Seria molt difícil reinventar el concepte. A mi em sembla que està molt ben resolta la peli, i és veritat que és una pel·li que juga pues, amb els nostres sentiments. Mm. Perquè, clar, jo recordo com vaig a veure la pel·lícula al Coliseum, etcètera, etcètera. Saps? Per mi són records de nen. Clar, a mi m'entusiasma la pel·li, m'ho vaig passar de pipa, em vaig comprar els adhesius, la banda sonora... tot el que calia, clar.
No el pots, single, vas comprar el single.
No pots fugir, i el maxi single també. No pots fugir d'això, és impossible fugir-ne. Llavors jo ho abraço, però sempre amb cautela. O sigui, aquesta vegada l'abraço, la majoria de les vegades em sembla que m'estan prenent el pèl. Crec que aquesta vegada està ben resolt el tribut, l'homenatge, diguem-ne, i crec que connecta amb gent que potser no ha vist o no va veure en el seu moment l'original, i a mi, de totes les que s'han fet, la segona, la versió femenina, és la millor de totes.
Ah, sí?
Sí, la primera i després aquesta. Però doncs, la segona, el Ghostbusters 2, era una cosa terrible. Sí. Amb aquell xiclet llefiscós que feia caminar l'Estàtua de la Llibertat. Per favor, per què m'estàs dient?
A tu no t'agradava, aquella?
És horrible, l'Estàtua de la Llibertat. Per favor, l'Estàtua de Llibertat no pots anar enlloc.
Bueno, 3:15 del matí. Per tant, Casa Fantasmes... A favor, Blai.
Molt.
Noemí, amb dubtes.
Sí.
A favor, però amb dubtes. I el Toni també.
Sí.
Val. I a favor, sense dubtes. A favor.
Va, el dia 15 s'estrenarà una pel·lícula a Netflix que fins llavors teniu a les sales. És la nova pel·lícula de Paolo Sorrentino.
Compte, Blai, que tinc la secció a punt, eh?
El director de la Gran de Bellezza.
La teva secció a punt. Diu... Compte, Blai.
Fue la mano de Dios.
Amor, no em correré.
No t'hi preocupava.
Te de facto grande.
Però va sobre Maradona o no?
No, l'ombra de Maradona està per sobre de tota la pel·lícula. Sí, això sí, és la nova pel·lícula del Paolo Sorrentino, el director de la Grande Bellezza, que explica, és una pel·lícula autobiogràfica que explica la seva adolescència a Nàpols, als anys 80, i òbviament Maradona estava allà present. Llavors el que fa és explicar aquests records, amb noms canviats, evidentment, amb una extraordinària sensibilitat, sense oblidar-se que és una pel·lícula Sorrentino, eh? Això sí, ho té. Però potser és la més sòbria, la més austera, en aquest sentit, la més senzilla. Però a mi és la que més m'arriba. És una pel·li que barreja alegria i dolor, passió i serenitat, riures i llàgrimes, i és una història que, a mesura que va avançant, doncs va agafant un to més fosc. A mi és una pel·li que em va emocionar realment, és la pel·li més íntima i més personal seva, i per mi la millor que ha fet, de les que he vist seves, la millor que ha fet fins ara.
Mira, deies que sobrevola la figura de Diego Armando Maradona, no? Permeteu-me que ara estava fent la referència de l'estadi Johan Cruyff, que ara de seguida anirem amb la Leia Coll, per veure com són aquests prolegòmens al partit en què Alexia Putellas presentarà davant de l'afició del Barça la pilota d'or que va aconseguir aquesta setmana. Dèiem que s'han venut totes les entrades i que hi havia anat el president de la Generalitat de Catalunya per primera vegada, i que jo sàpiga, un president de la Generalitat va veure un partit de futbol femení, diria, a la llotja. I el tenim en línia ara mateix, el president de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès. Senyor Aragonès, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, no sé si volia ser present precisament a l'entrega de la pilota d'or, a la presentació, precisament perquè ha estat una de les qüestions clau de l'última setmana, i no sé si té la impressió, president, que la pilota d'or entregada a Alexia Putellas es traduirà en més equips, més afició, també pel futbol femení.
Esperem que sí, i de fet és molt important el reconeixement, perquè són un referent. Són un referent per tota la gent jove, per totes les noies i nois, i per tant que vegin que també doncs, el futbol femení és reconegut internacionalment, és molt i molt rellevant. Abans has dit que era potser la primera vegada, no, és la segona.
Ah, sí?
Perquè sí que vaig poder assistir al partit de semifinals de la Copa d'Europa de futbol femení, i per tant repeteixo.
Doncs, i bueno, suposo que llavors anirà repetint a l'estadi Johan Cruyff.
Sí, de fet, vaja, m'ho vaig passar molt bé, va ser un gran partit, i bé, i a més, doncs, si pot servir per ajudar, doncs, a donar més reconeixement a una disciplina com el futbol femení, que cada vegada està tenint més adeptes, des del punt de vista esportiu, doncs, molt més reconeguda, doncs millor que millor. De fet, el que hem d'aspirar és que d'aquí uns anys ja no calgui l'adjectiu, i que, per tant, diguem, futbol ho sigui tot i sigui, doncs, el mateix nivell de reconeixement i de seguiment, siguin equips masculins o femenins.
Creu que acabarà veient algun partit del Barça femení al Camp Nou, president?
Tant de bo, esperem que sí. A mi m'encantaria i seria una mostra de que doncs, s'ha fet un gran pas endavant. Esperem que en el futur sigui així.
President, moltíssimes gràcies.
Gràcies, molt bon dia.
Bon dia. D'aquí a 10 minuts seran les 12 del matí. Estava al costat de la Laia Coll. D'aquí uns instants sentirem des de l'estadi Johan Cruyff com Alexia Putellas presenta aquesta pilota d'or precisament al públic que omplirà aquest estadi, el Johan Cruyff, que té 6.000 localitats, estan totes venudes per veure aquest Barça Atlètic de Bilbao. De seguida els detalls des d'allà per veure exactament com serà. Recordeu que també Alexia Putellas al costat de Pedri presentaran també l'afició del Barça al vespre en el seu partit contra el Betis també la pilota d'or i en aquest cas el trofeu Copa, que acredita que Pedri és el millor jugador jove del món. Bé, 10 minuts per a les 12 del matí, esperant la pròxima connexió amb la Laia Coll. A veure, Toni, la pel·lícula de Sorrentino.
Demà, això ja m'ha semblat.
Què? Sí. Què passa?
El president de la Generalitat interrompent la nostra secció. Però és que no pot anar bé el país així, home, per favor. Sí, el president de la Generalitat ha d'interrompre la secció de pantalles.
Ja estàs enfadat?
No és correcte, això.
Amb el
no
president?
No és correcte, senyor Aragonès. No és correcte.
Si ens està sentint, home, que sàpiga, senyor Aragonès, president.
Senyor Aragonès, estàvem parlant de Sorrentino. Sí, ja. No, home, no, sí. Per favor, a partir de les 12 he dit...
Que vagi al cine, també. Que vagi al cine, també.
Home, per favor.
El futbol és bo, però que vagi també al cine.
És que això no ho podrem superar. Qui sortirà la setmana que ve? Pedro Sánchez apareixerà fins a la secció. George Biden. Qui serà el següent? Angela Merkel vindrà aquí a presentar el programa amb un globo en porta.
Pot ser que has dit George Biden?
George.
Sí. Jo diria que es diu Joe.
Joe Biden.
Per favor.
He canviat el nom.
És que m'has fet venir de Fort Pienc. Tu saps on estàs, això? Home, per favor, és que està al costat de la Torre Agbar. Escolta, tant un rato em venies. No és fàcil, eh?
Si ho has de fer cada vegada, que sàpigues que ara tornarem a connectar amb el Johan
Cruyff. Cada vegada?
Home, clar.
Però qui surt aquesta vegada?
L'Alexia Putella.
Si surt ella, sí. Si surt l'Alexia, sí, d'acord. Però com sigui un altre polític, me'n prenc. T'ho dic, eh? Com sigui el secretari d'Estat, no el vull.
Ai, Déu meu. Bueno, escolta'm, tu...
No, t'ho dic de veritat, no riguis.
Que aquest ha semblat...
No riguis.
Que què t'ha semblat la pel·lícula del Sorrentino, Toni? Ara veu aigua, que està pobre nerviós i tot. S'ha quedat...
Pues on, quedat tu saps que jo no sóc molt fan de Sorrentino.
Em pensava que sí. La Gran de Bellezza no...
No sóc molt fan de Sorrentino. Crec que aquesta pel·li és un sí, absolut. Per mi és la seva millor pel·lícula. I a més es nota molt el contacte personal. O sigui, que la pel·li és la seva pel·li més personal, que explica una història d'ell... no sé si això és un spoiler, però hi ha una desgràcia molt gran a la seva família, la família Sorrentino, que coincideix amb l'arribada de Maradona a Nàpols. I aquí està, diguem-ne, la connexió entre el Sorrentino, la pel·lícula i el propi Maradona. Mm-hmm. I a mi em sembla que la pel·lícula és sensacional. Per primera vegada crec que la part estètica, que sempre la millor part de Sorrentino, que és un tio que dirigeix com els Àngels, i el guió connecten absolutament. És una pel·li sensacional i una de les meves favorites als Oscars.
Què dius ara?
Sí,
ja has tirat la pilota cap aquí?
Ja ho he dit, sí. I segur que anirà a la llista de 1.500 pel·lícules.
Té moltes, el Toni,
aquesta,
eh?
Aquesta que ens obligues a fer la setmana que ve o l'altra.
Perdona, torna a sortir Toni Servillo, no?
Sí. Xavi, sí. Que sàpigues
que... Que per cert és napolità, per altra banda.
Que el Toni porta, jo crec que 4 o 5 setmanes seguides, dient que aquesta estarà a la llista.
Va, sí,
a la
llista.
A la llista.
Sí, cert.
Ojo, eh? Tu també ho creus, Noemi, o no?
Que el Toni està dient això fa setmanes o que la pel·li m'agrada?
Bé, Noemi, compte, perquè t'estàs tornant molt perca.
Que la pel·lícula té nivell com per estar en les millors de l'any.
Sí, a mi m'ha agradat molt, la veritat. Jo, bueno, és una pel·lícula que hi convivo amb diverses pel·lícules i el resultat és com una mena de caleidoscopi del que és la vida amb les seves llums i amb les seves ombres, no? De fet, a la pel·lícula hi ha com dues parts molt diferenciades, hi ha un canvi de to que és molt interessant i és el que deia el Blai, formalment sí que m'ha semblat una pel·lícula més sòbria, no? Però els personatges contenen aquest punt d'extravagància que curiosament fa que siguin com més reals, més de la vida mateixa, que això potser no totes les pel·lícules o tots els directors ho aconsegueixen. I bueno, després el noi que fa d'aquest alter ego del director també està molt ben triat, ho fa molt bé. I m'agrada molt aquest homenatge al cinema, també les referències a Fellini, i el fet que s'elevi al cinema des d'aquesta idea de que la realitat és una cosa mediocre i que el cinema ve per portar-te aquest raig, no?, d'esperança. L'únic aspecte que no m'agrada, i això ja és una mica ja fora de... és el quadre, una mica la imatge que es fa de les dones a aquesta pel·lícula, però bueno, això ja és per parlar una mica capítol a part. Però a banda d'això és una pel·li que m'ha agradat molt.
Per tant, Sorrentino napolità, oi, m'heu dit?
Sí.
Toni Servillo napolità, evidentment, per tant, tota la història. Toni Servillo, que quin paper fa en aquesta ocasió?
És el pare. És el pare d'ell.
El pare.
Del noi. Mm-hmm.
Bueno, doncs una de les pel·lícules...
Quin actor, eh? És un actor extraordinari, aquest tio.
Servillo. Ara no sé si ho deia de colla o no, però home, em sembla un fora de sèrie.
No, t'ho dic de veritat.
Mm. Però vols afegir alguna cosa més o no?
No, ara no sé si ho deia de veritat.
Val, última de les pel·lícules estrenades aquest cap de setmana, pel·lícula catalana que més va aconseguir premis a Locarno, per exemple, o a la Sevinci de Valladolid, 6 dies corrents.
Y tú estás un poco tonto, ¿no?, con lo de la jubilación, también.
Es el meu moment.
Tu moment, ni hòstia.
Jo no tinc cap problema.
Obligat, nins, va.
Què dius, Blair?
És una pel·lícula que a mi entra el documental i la ficció, com ja passava amb l'anterior pel·lícula, la primera pel·lícula, en aquest cas, de la Neus Ballús, La Plaga, que interpreten tres lampistes reals. De fet, el seu pare, a la vida real, era lampista, i llavors es va passar, em sembla, gairebé un any i pico, buscant els actors d'aquesta pel·li, i finalment es va trobar. És una d'aquestes pel·lis amb molta veritat, amb noblesa, amb honestedat, una d'aquestes pel·lis que aposta per un cinema humanista i càlid. Hòstia, a mi em va enganxar moltíssim. És d'aquestes pel·lis que connecta molt bé amb el públic, sobretot. I a mi em va entusiasmar. Ja et dic, jo crec que és un dels millors caps de setmana que hem tingut d'estrenes, sí, en els últims... Jo crec que en aquest any.
Gairebé pots encertar, vagis a veure el que vagis a veure. Toni.
Pots saltar per tota Catalunya de bona pel·lícula en bona pel·lícula, amic meu.
Espera, ara em dones la teva opinió?
No.
Un moment, sí, home, sí, però anem un moment a l'estadi.
Ara bé?
Sí, ara bé. Hola, Laia Coll. Per què la Laia Coll?
Hola, bon dia, Xavi.
Hola, bon dia, des de l'estadi Johan Cruyff. Estan sortint just ara les jugadores del Barça.
Exacte, les jugadores dels dos equips de Barça i Atlètic Club amb l'himne del Barça sonant, banderes voleiant. Avui molt bona entrada aquí al Johan Cruyff. És un dia històric perquè Alexia Putella és la primera futbolista catalana en guanyar la pilota d'or. Farà entrega d'aquest majestuós trofeu al públic d'aquí del Johan Cruyff. Ha sonat també l'himne dels Segadors, l'himne de Catalunya, perquè avui, com ara escoltàvem, el president Pere Aragonès presideix aquesta llotja, acompanyat del president del Barça, Joan Laporta. Salutació ara entre les jugadores d'un i d'altre equip, abans que comenci aquest partit de la dotzena jornada de la primera Iberdrola, i de seguida veurem com fan entrega d'aquesta pilota d'or. Ara veiem que la pilota d'or entra ja sobre el terreny de joc, la situen sobre una tarima, aquesta pilota d'or brillant que va guanyar Alexia Putellas, que l'atorga com a millor jugadora del món, que la va guanyar dilluns a París. Alexia Putellas, que és la capitana del Barça, ara es fa la fotografia oficial de l'11 d'avui juntament amb les seves companyes, i de seguida començarà aquest acte de reconeixement a la capitana del Barça, a la migcampista blaugrana.
Laia, se sap si hi haurà... suposo que no, perquè es previ un partit i, per tant, allò de la concentració, no? Però m'imagino que no farà un discurs davant del públic que, a més, avui omple completament l'estadi de Johan Cruyff, no?
No hi haurà parlaments perquè és un partit de Lliga, evidentment prima la concentració en aquestes ocasions, però com tu ara deies, el públic queden res, molt poquetes cadires buides. De fet, encara hi ha bastanta gent que està arribant. Avui s'ha penjat el cartell d'entrades exaurides. Pràcticament els socis i aficionats han retirat les 6.000 que hi havia disponibles, i el que sí que hem vist és que avui hi havia bastants problemes de mobilitat per arribar fins aquí a l'estadi de Sant Joan d'Espí per la gran afluència de públic.
Ara estan fent el sorteig de l'inici del partit, precisament Alexia Putellas, que m'imagino que s'acostarà en aquesta zona del camp on està ubicada ara mateix la pilota d'or, que per cert hem vist que la tarima aquesta on han deixat reposant la pilota d'or a l'espera de que Alexia Putellas la presenti davant del seu públic, que deia més que empoderament, és la frase que han triat des del Barça.
Sí, és una frase que ja està recorrent bastant al Barça, que és un dels lemes en aquesta aposta del club pel futbol femení, perquè continuï creixent aquest equip que de moment ja ha portat moltes alegries, com el triplet aconseguit la temporada passada, i que ha sigut també una de les coses que li ha permès a Alexia Putellas doncs, coronar-se com a millor jugadora del món. Ara també veiem que sobre la gespa entra el president de l'Atlètic Club i la capitana Garazzi, que faran una entrega, un petit reconeixement a Alexia Putellas com a millor futbolista doncs, per agraïment a aquest trofeu que ha rebut de la pilota d'or, perquè evidentment és un èxit del Barça, però és un èxit també del futbol femení espanyol, i ho deia Alexia Putellas quan va recollir aquest trofeu dilluns a París, que espera que aquesta pilota d'or suposi un abans i un després en el creixement del futbol a Espanya.
De fet, ara estem veient amb bastanta emoció com Alexia Putellas ha recollit el reconeixement també de l'equip rival amb qui s'enfrontarà, de l'Atlètic de Bilbao. I ara m'imagino que estan fent algun tipus de parlament, Laia, per anunciar, no sé qui li donarà, qui li farà entrega de la pilota d'or, o serà ella mateixa.
És una de les grans incògnites, i mira, ara es desvella quina és aquesta gran incògnita. La seva mare, Elisabet Segura, i la seva germana, Alba Putellas, dues persones totalment fonamentals en la trajectòria d'Alexia Putellas, seran les encarregades de donar-li aquesta pilota d'or. Han entrat les dues ja sobre el terreny de joc, agafen la pilota, li fan entrega. Alexia Putellas, que es fa un petó amb cada una d'elles, amb la seva mare i amb la seva germana, aplaudiments al Johan Cruyff. Alexia Putellas, que té a les seves mans aquesta pilota d'or, fotografies de rigor per immortalitzar el moment, i ara Alexia Putellas, que aixeca aquesta pilota d'or cap amunt, cap al Johan, ben amunt. Alexia saluda a tota l'afició totalment dempeus ara mateix, el Johan Cruyff ovacionant a la jugadora de Mollet del Vallès, la primera jugadora.
A RAC 1, Via Lliure. Cada cap de setmana, de 7 del matí a 2 del migdia, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
Un minut per arribar a un quart d'hora del migdia. Mira, que ja arriba l'Helena Neira. Què tal, Helena? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Per fer bones notícies.
Bueno, bon dia. No serà per la teva presència.
Bon dia, Jordi García.
Atenció, que Noemí Escribano s'acaba de posar barret de Pare Noel, eh? Atenció!
Atenció!
In the mood.
Notícia d'última hora.
Escolta, falta un tallet. No, ja, no tenim ninguna connexió. No
sí, home, sí.
De públic,
no, t'he de dir que de seguida farem la Casa de Papel. De seguida parlarem de Ojo del Con. Ojo del Con. Ojo del Con o Ojo del Con?
Ojo del Con.
Ojo del Con. Ojo con el Halcón.
Ojo.
Però abans... La pregunta que us heu de fer, si heu comprat ja el cava per aquestes festes, la Noemí, que porta aquí el gorro de Pare Noel, doncs una bona opció és l'Avi Pau, gran reserva, el cava més premiat de la història de Cellers Maset, guardonat aquest any amb 6 medalles en els concursos internacionals més prestigiosos. Ara que si teniu dubtes, consulteu o esteu indecisos, entreu a maset.cat o truqueu al 900-200-250, una assessora que us ajudarà a triar els millors vins i caves, que a més us enviarà a casa sense despeses d'enviament. Sense despesa en general, no? Si els uns vols, gratis. 900-200-250 i cap a casa. El de l'Avi Pau. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. 25N, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
Aquest Nadal, fes realitat els teus desitjos a la Roca Village, el millor pla pel pont. Troba els regals ideals i els looks que et faran brillar aquestes festes a les boutiques de les teves marques preferides, com Adidas, Bovoli, Pandora i Zadig & Voltaire. Gaudeix del festí de llums, moda i gastronomia a la Roca Village.
Gourmet La Vanguardia et porta una selecció de vins negres per celebrar. L'edició especial per maridar aquestes festes amb Acústic Negre 2019 del Celler Acústic, Brunos 2019 del Portal del Montsant i El Silenci del Molí 2017 de Raïmac. 6 vins negres valorats amb 80 euros ara per només 52. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Aigua Vilajuïga.
RAC més 1, podcast. Us agrada cuinar i riure?
RAC més 1 presenta...
Un podcast de cuina amb humor.
Cuina pels qui no saben cuinar, pels qui els hi fa mandra i pels que sí saben cuinar, però volen riure una mica.
Estadella Michelin. Un podcast de cuina que fa venir ganes de cuinar amb Guillem Estadella.
Receptes, curiositats, entrevistes amb xefs refutats i, sobretot, també amb les nostres iaies.
Estadella Michelin.
Jo ja aviso, la meva cuina és de supervivència.
Un podcast per cuinar i riure.
Un podcast així modern, multimèdia. El teniu a RAC+1 i també al canal de YouTube de RAC1.
Escolteu tots els secrets de les receptes a RAC+1 i mireu com es fan al canal de YouTube de RAC1. Estadella Michelin. Una altra manera d'ambientar la cuina amb
RAC+1.
Tots som
més
1. A RAC1, dia lliure. Dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
Va, tira la Casa de Papel, va. Ara... La nissaga més important de la història de la televisió d'Espanya. El Toni està desesperat
avui. No, com sí. Facin, vull que facin un remake, però que tots es diguin Mollerussa, Sabadell, Sant Adrià... Caldes d'Estrac, cobre la puerta! Això m'agradaria més.
Podríem fer la rèplica catalana. Jo no ho hauria gens
de fet, ja s'està fent. O ja està feta.
Podria haver-se dit
que
perfectament.
Que fos una versió amb Lloll Bertran, fent que es digués Mollerussa, i fos la
coreana ja està feta. S'estén l'any que ve. Sí.
La coreana és un remake, diguem-ne.
Un remake coreà de La Casa de Papel.
Una altra turra, com la del calamar.
Té una altra màscara molt icònica.
Surt un dels actors.
Sí, sí.
M'heu posat, per cert, que La Casa de Papel és a Disney+. Plus. Imagina't com esteu també vosaltres.
Hòstia, sí. Hem perdut l'Oremus.
Escolta, Blai, tu l'has vista ja o no?
Sí, la vaig veure ahir tota.
Tot?
Tota, les 5 episodis.
Ahir vas veure-ho tot?
Sí, sí.
A què velocitat, confiesa?
És igual.
És igual, molt ràpida, molt ràpida.
Aquestes preguntes eren aire a la línia de flotació de Blai.
Molt ràpida.
A veure, d'aquí qui ha vist el final de La Casa de Papel? O sigui, al final, almenys algun episodi de l'última temporada. El Blai... La
jo
Noemí,
no.
La Neira no, i el
jo,
Toni...
No, de nou, us vull dir una cosa. Jo ho he vist.
No, home, si...
No.
Alguna cosa veuràs, home.
Em baixo aquí.
No, home, no, ja vaig aguantar, si ja estàs al final.
Vaig aguantar.
Són els 7 metres finals,
la
home.
La penúltima... No, em retiro. No. Em retiro, que no em donin la medalla ni res. Ja n'hi ha prou. Ja vaig aguantar l'última tongada d'episodis, que era insufrible. Perquè és que cada... O sigui, és una cosa que és tremenda. No. Cada minut de La Casa de Papel és un any de la meva vida.
No.
Si et poses a veure la sèrie, no s'acaba mai, tio. No s'acaba mai. És com el mateix episodi
llarg,
en bucle.
Si hi ha 4 o 5 episodis.
Ui, Berlín, Bogotà, Colòmbia, no sé qui... Oiga, és un empat.
A veure, Blai, tu que l'has vist, que ets l'únic aquí amb una miqueta de Noemí.
Aviam, no hi ha cap sorpresa. O sigui, són els inversemblants girs de guió de tota la vida, de tota la sèrie, acció i adrenalina a tope, aquestes converses entre personatges, que és allò que dius, hosti, això ho passaré ràpid perquè això no m'interessa, i al final tot acaba com ha d'acabar.
Bueno, o sigui, no cal que digui res.
L'esquema... No, aquí no farem...
Territori spoiler!
Exacte. I escolta'm, això que diuen que és l'última temporada, això no hi ha qui s'ho cregui.
Què dius ara?
Jo, com a mínim...
Bueno, hi ha l'spin-off, no?
Però què dius ara?
Ja sabem que hi ha un spin-off de personatge de Berlín, que s'estén el 2023, però jo crec que aquí la gallina dels dos...
Jo veo la peli. Jo veo la peli con muchísima claridad, sí.
Noemí, tu què t'has semblat?
M'esteu matant, de veritat.
Jo he vist 3 dels 5 capítols.
Sí.
No m'estranya que et trobis malament, Noemí.
Va. No sigueu així.
Hi ha alguna cosa que no s'ha fet bé quan penses... Ostres, a veure si s'acaba ja d'una vegada, no? I aquí jo crec que és el que passa una mica, que han esgotat la fórmula, allargant-ho més del compte, i s'han inventat, a més, això de partir la temporada, que jo crec que era totalment innecessari, i jo crec que la jugada realment...
Però ho estan fent des del principi, estan partint totes, no? Perquè la primera i la segona, en realitat, és com la primera, perquè la història és la mateixa.
Sí, l'hicieron en 2 entregues.
La tercera i la quarta són la mateixa, i la quarta i la cinquena, bueno, és la mateixa que la segona i la tercera.
És que és tan llarg... 4 episodis de La Casa de Papel són 28 episodis de qualsevol altra sèrie.
Sí, sí, és com la vida dels gossos, no?, una mica.
No, home, no.
A veure, tampoc...
Així m'agrada, anem-hi. Fot-li canya!
Però...
Foc! No. Escau!
Doncs jo ara anava a fer la part amable, no?
Ah, ara.
A veure.
Sí, jo tinc aquí l'esperit nadalenc, no? Sí. I és veritat que diria que mentiria si digués que quan la veig no m'entreté.
Ara?
M'entreté,
o sigui, a veure...
Sí, jo la veig amb cert interès, però, bueno, amb cert interès i una mica ja des del punt de vista de que em sembla que cada cop és més autoparòdica.
Antropològic.
Cada cop és més conscient que han girat tant la truita tantes vegades que ja no té cap sentit i ja fan paròdia de si mateixos. I bé, i ja està molt lluny d'enganxar com ho feia la primera temporada, però bueno, pues, és això, és el sentiment de calia. Doncs no, potser no, però bueno, entreté. I el que no entenc res és això de l'spin-off de Berlín, perquè Berlín surt més en aquesta temporada que la primera i volen fer un spin-off, cosa que no entenc, però bé.
Porque es el personaje,
que és el fet.
És el personatge que le ha resultado más rentable. A mí me parece que La Casa de Papel perdió la gracia cuando dejó de ser una cosa íntima, muy, muy cerebral, muy del plan maestro, muy de cómo va evolucionando todo, y se convirtió en un Acción Jackson. Es decir, empezaron a meter dinero y empezaron a meter bombas y explosiones. Y dejó de interesarte lo que les pasase a toda esa gente que está encerrada en un banco. Es decir, a mí la cuarta dejó de importarme, literalmente.
¿Yo el episodio 2?
No, es verdad. No, és veritat, Toni.
Jo no he entrat...
No menteixis.
No,
allargat tres temporades amb un atracament...
Es pot recuperar tot el que he dit d'aquesta sèrie? No, o sigui, no l'he suportat mai.
No, sempre has dit que t'havies fet gran.
M'he fet molt gran. És una sèrie que no entenc. O sigui, no entenc com està plantejada. Si voleu fer una cosa d'aquestes bones, Ocean's Eleven ja s'ha fet. I Doctor Afternoon també s'ha fet. O sigui, ja ho tenim tot fet. Llavors, plantejar una sèrie...
I Plan Oculto.
Sí, clar. Ja no he anat ni aquí, que és segurament el referent més clar. És que tota la veu nova, aquesta? Però què has menjat?
Va.
Per què no calles?
Va, acabem. Que llavors hem de debatre el tema de Netflix.
Però a veure, fins quan dura?
Fins a la...
Dos quarts de res.
Última que volíem dir. Ojo de Halcón, Disney Plus. This is the first Christmas we've had together in years. I love you guys. Superherois, Vengadores...
Ojo de Halcón, que era un dels protagonistes, era un dels Vengadors, aquí és el protagonista, tot i que aquí comparteix aquesta faceta amb un altre personatge, que és el que interpreta la noia que va debutar al cinema amb la pel·li aquella del remake de Valor de Ley, dels germans Coen, i que és el personatge és aquest Bishop, que és una noia d'una família adinerada, i que s'entesta en convertir-se en ajudant del personatge d'Ojo d'Halcón. A mi és una sèrie que m'entusiasma sobretot perquè té aquest esperit lúdic d'entretenir i de voler ser lleugera. No, per mi, de les sèries que han estrenat de Marvel, sincerament, de les quatre, em sembla que són, és la millor, sens dubte, de llarg.
A mí me parece muy interesante las decisiones que está tomando Disney a la hora de decidir qué personajes van a peli y qué personajes van a serie. Y yo creo que hay una decisión no puramente narrativa ni de negocio. Es decir, yo creo que Ojo de Halcón sí que merecía una película propia, pero también me parece que están invirtiendo mucho en productos que hagan que la gente se quiera dar de alta, ¿no? En Disney Plus. Yo no la he visto, pero sí que me fío del criterio de gente que es muy, muy marvelita. Y si los muy marvelitas la bendicen, yo ya compro desde ya. Ahora, que supere Wanda, a ver, no sé.
Noemí.
Regu.
Jo estic d'acord amb l'Helena amb això que ha dit de que supere Wanda. Jo, per mi és que WandaVision a mi és la que més m'ha agradat de les sèries aquestes Marvel que han sortit. Però aquesta sèrie realment prou bé. O sigui, en qüestió d'arrencaments, jo crec que és el que té l'arrencament que dius, vale, aquesta sèrie vinc i vinc a passar-m'ho bé. I m'ho passaré bé.
O sigui, el punt de partida,
és molt entretinguda.
L'arrencada és bona, la de la sèrie?
Sí, entra en matèria ràpidament. De seguida veus les dinàmiques que s'establiran, no?, entre aquests dos personatges protagonistes, i a més que funcionen molt bé. Jo, de fet, quan em vaig enterar que la protagonista seria la Hayley Steinfeld, a mi ja em van guanyar, perquè és una actriu que m'agrada molt, és molt solvent, molt carismàtica, i aquí ho fa genial. I dintre d'aquest subgènere que a mi sempre m'ha fet una miqueta de grima, que és això de les pel·lícules i sèries de Nadal, jo trobo que aquesta és una molt bona proposta. I pel que portem fins ara, doncs es deixa veure amb molt interès, té bones escenes de lluita i està...
Nadal
està
i Nova York, o sigui, tu ajuntes
Nadal
i Nova
York.
Combo,
sí.
I clar, hosti,
això sí,
és a mi, perdoneu-me, és que Wanda em sembla terriblement pedestre. És una sèrie amb un gran plantejament i una execució lamentable. Fins aquí el meu comentari sobre Wanda. Per això Ojo d'Halcón em sembla molt superior. Ojo d'Halcón em sembla una sèrie més petita, no té les... A veure, Wanda és una sèrie molt pretensiosa. Tot aquest punt de que està amagant a Visió, etcètera, etcètera, mentre que aquesta sèrie és una sèrie molt petitota, molt ben feta, però comença a una escala molt, molt gran i cada vegada es va reduint. A més, té la banda aquesta, els gànsters del Chandal, que em semblen una troballa bestial des del punt de vista còmic. Són molt
bons. Són els gànsters del Chandal?
Però són una...
Sí.
Són això, és que no volem fer spoilers.
Vale, vale. Pues
són una sèrie de gànsters que apareixen a la pel·lícula.
I que apareixen d'all. Vale.
Que sempre diuen bro.
Vale.
It's good, bro.
I que poden estar, pel que vaig veure, i ho vaig intuir en el tercer episodi, i és que connecta amb una sèrie que va de Marvel, que va emetre Netflix en el seu moment, i que van decidir, em sembla que la segona o tercera temporada la van...
Una de les de Defenders?
No. Bueno, Daredevil.
De Daredevil.
I jo crec que està enllaça d'alguna manera.
Bueno, a més, té una arrencada prodigiosa. Sí. No? Comença quan comença la invasió de Nova York a càrrec dels amics del Thanos. I a mi em sembla una sèrie... És molt divertida, que és el millor que es pot dir d'una sèrie. O sigui, te la poses, t'ho passes bé, té molt sentit de l'humor, i per això jo la voto com la millor sèrie de Marvel fins ara.
Escolta, va, que d'aquí 3 minuts seran 2:15 del migdia. A l'Helena l'havíem convidat, entre moltes altres coses, perquè
porta
el tema...
Porta aquí 2 hores.
Sí, sí, com tu. El tema de la setmana, o un dels temes de la setmana, és tot aquest embolí que hi ha amb la, fenomenal amb la llei de l'audiovisual, de si Esquerra Republicana havia pactat amb el govern de PSOE i de Podemos aquesta quota mínima de, no només de doblatge, sinó també de producció en català. Mm-hmm. No? I sembla que al final ha quedat fora tant Netflix com HBO com Amazon, no? Encara no s'ha aprovat, evidentment, la llei. Tu que coneixes molt bé aquestes plataformes, des del teu punt de vista, és... Perquè hi ha hagut... Jo he sentit molt debat aquesta setmana, sí, doncs, respecte a això. Es pot obligar a plataformes que no resideixen a Espanya a un mínim de producció en un idioma concret?
A ver, en principio no. Lo que rige, lo que dice la directiva, que todavía estamos hablando de un anteproyecto que lo más probable es que acaben tumbándolo. El problema es que si no sacábamos un anteproyecto, esto tendríamos que haberlo hecho en 2020, la transposición de la directiva, y hemos tardado bastante. El tema es que lo que rige siempre es la jurisdicción que aplica, es la del Estado en el que están radicadas las compañías. Lo que pasa es que hay como una puerta trasera, que se ve con cierto optimismo, que dice que cuando una parte del equipo que se dedica a la producción editorial o la decisión del contenido editorial de una plataforma está mayoritariamente implantado en un Estado miembro, sí que se aplicaría la jurisdicción. Sería ser una plataforma bajo jurisdicción del Estado de destino, no del Estado de origen. Lo que pasa es que en este caso, dicen los expertos, que solamente afectaría a Netflix por el volumen, por la envergadura de producción que ahora mismo tiene en nuestro país. Pero sin embargo no aplicaría ni a HBO, ni a Disney, ni a... Bueno, en general todas las plataformas están empezando a hacer sus pinitos en la producción. Y es curioso como ayer, yo no sé si leísteis la entrevista que le hacían a Diego Ábalos, sí, en El País, cuando le preguntaban por el tema de qué cuota hay de contenido. Y la respuesta era como muy extraña, decía, nosotros no medimos el catálogo así. A ver, no es que como lo midáis, es que eso es una cuestión objetiva de proporción. Sí, todas, sí, las plataformas, de hecho Filmin, Movistar, todos fueron muy, muy claros a la hora de decidir qué proporción de catálogo había. Netflix dijo que no. En realidad, yo creo que es tan importante el tema del idioma como el tema de la producción, porque si no aseguramos el tema de la producción en territorio de Cataluña, en principio cualquier contenido que se produjese fuera y que luego a través de este plan de ayudas que han incluido dentro del anteproyecto estuviese doblado al catalán, en principio entraría dentro de esa aspirado 6% de cuota. Yo creo que aquí hay un tema que hay que decidir qué es lo prioritario. Y yo creo que lo prioritario, además de la cuota del idioma, producción y visibilidad de catálogo. La visibilidad, sobre todo. Uh-huh.
Producció a Catalunya.
En Catalunya. Uh-huh.
Perquè hi ha un dèficit important, també, respecte a, vull dir, aquestes plataformes, vosaltres que ho coneixeu bé, s'han radicat molt a Madrid, no? Uh-huh. L'aposta que han fet per Tres Cantos, etcètera, etcètera.
Però tienen varios acuerdos con productoras catalanas para hacer contenido, pero proporcionalmente, lo que pasa es que como todo esto es un misterio, no sabemos cuántas producciones están saliendo de las cocinas, de las productoras catalanas, no podemos decirlo. Uh-huh. Pero cabe decir lo mismo de las productoras, por ejemplo, gallegas, porque afectaría a todas las lenguas cooficiales.
Claro, claro,
están hablando del 30% de cuota europea, el 15% tiene que ser en lenguas oficiales del Estado, y de ese 15% la mitad tiene que ser en lenguas cooficiales. Y es esa mitad a la que se está aferrando Esquerra. Y por su parte, bueno, los de mi tierra, los del bloque, de momento no han dicho nada. Pero en algún momento alguien tendría que decir, y también el gallego y también el euskera. Uh-huh. De momento yo creo que el gobierno se ha quitado el marrón de encima diciendo vamos a aprobar un plan de ayudas para que al menos se pueda doblar y subtitular contenido a lenguas cooficiales.
Amb la gent que coneixes d'aquestes plataformes, el tema de l'idioma, uh-huh. els hi és un problema, els importa, creus que tenen una certa sensibilitat o ni de broma?
Yo creo que sensibilidad no, porque o sea, esto es... No sé qué opináis vosotros, pero es que son empresas con una mentalidad puramente mercantil.
Lo he dicho mil vegades. Aquí lo único importante es volum de negoci. Clar. El volum de negoci. Aquesta idea que hi ha algú allà preocupat per si hi ha una llengua minoritària que podria tenir... I, a més, fugen sempre d'estudi, perquè ells mateixos saben que no es poden ficar en aquests embolics. Ells són multinacionals dedicades a fer diners. L'únic important és els resultats trimestrals, quants subscriptors pugem, què estem produint, com ens funciona el que produïm, etc etc. Tota la resta, per ells és...
Però per això hi ha d'haver una llei que obligui, diguem-ne.
Són
cacauets. A vegades hem parlat de França, no? Uh-huh. De França com un país molt proteccionista en el món del cinema. No sé si en el món de les plataformes funciona
similar. Però també en França han abierto una brecha. Jo crec que en el caso de França, que en el caso de la protección del cine fue muy claro, exigiendo que se cumpliese la moratoria de los 32 meses desde que una película se estrena en cines hasta que llega a plataforma de suscripción, uh-huh. Lo cierto es que poco a poco las plataformas han ido haciendo sitio y el tema de las cuotas entre nosotros se lo pasan un poco por el forro.
Sí, ¿eh?
Y en el caso de Netflix yo creo que nos olvidamos de un tema que me parece todavía más importante, que es un tema de la visibilidad del contenido en catalán. Es decir, al final, aunque este contenido esté producido en Cataluña y el contenido esté doblado al catalán o subtitulado en catalán, ya no es una mera cuestión de disponibilidad. ¿Sabéis la cantidad de referencias que hay en Netflix? Si los algoritmos deciden que ese contenido no hay una demanda real para ese contenido no va a aparecer.
Si no existe, es como si no existiese.
Es como si no existiese. Claro. Entonces... Exactamente, yo creo que lo que hay que plantear es qué queremos proteger con la cuota. ¿Queremos proteger la producción? Que a mí me parece la parte más importante de todos. Hay que incentivar el tejido aquí, la industria. Uh-huh. ¿Queremos potenciar el idioma? ¿Queremos que la gente tenga la oportunidad? Incluso una cosa tan tonta como ofrecer una web en catalán de Netflix. Que eso es perfectamente viable y eso le lloverían ayudas y subvenciones porque eso es un tema que interesa. Y luego, por otra parte, evidentemente, darle visibilidad. Porque aparte, creo genuinamente que es que aquí se produce muy buen contenido.
Sí,
es que esa es la realidad.
Evidentment. No, i això ho hem comentat moltes vegades quan parlem del tema de l'idioma. Clar, i des de la posició des de Catalunya moltes vegades davant d'aquestes grans plataformes a vegades no s'entén, com el cas de Disney Plus, sabent que hi han moltes de les pel·lícules per nens, moltes de les sèries que s'han estrenat a través de TV3, no, que no s'entenia des d'aquí com una cosa tan fàcil, tècnicament, suposo.
Volcar los subtítulos del DVD. Sí, sí.
No, subtítols sí, sí. O el doblatge, diguem-ne.
I el doblatge.
No? Que no es pogués fer, no? I des d'aquest punt de vista, suposo que aquí es van intentar parar per aquí, no acaba de...
I després, el agravio que supone para otras plataformas... que a estas plataformas sí que les va a afectar la normativa, sin embargo, no son tan competitivas, es decir... La directiva, desde luego, sí que va a afectar a Movistar, sí que va a afectar a Filmin, y sin embargo...
Filmin ho té fàcil.
Lo tiene fácil.
Va sortir l'altre dia dient, no, 18, 6, no, nosaltres anem amb el 18.
Crec que és un 16.
18 va dir. 18%.
Ja ho té superat. O sigui,
ja,
lo tiene superado.
Està molt per sobre.
I Movistar, veus pel·lícules que són d'estrena i que jo crec que en el seu moment no es van substituir al català, i tu ara les trobes, per exemple, a Nadie, pel·lícula de la que vam parlar fa uns mesos, doncs aquesta pel·li està subtitulada al català. La pots trobar subtitulada al català i jo crec que abans no existia aquest subtitulat. O sigui, l'han fet expressament només per posar-la a la plataforma.
Pero yo creo que Netflix está un poco en ese debate. Es decir, Netflix cuando empieza a producir contenido aquí no solamente es porque se da cuenta de que La Casa de Papel funciona en todo el mundo y que lo mismo aquí puede producir más baratito y que funcione en todo el mundo. También es verdad que el contenido que se produce aquí tiene la capacidad de estrechar mucho los lazos con la audiencia local. Entonces, ¿qué mejor manera de estrechar los lazos con la audiencia local que si el papel que cumplieron las televisiones autonómicas en los 80, yo recuerdo, yo vi Doctor Slump en gallego,
claro.
Y lo que veía los niños de los 80...
Tota aquesta escola dels joves, claro. Dallas,
en gallego. Sí,
sí. Que és una sèrie que va...
Estàs bebe de suelen.
Que estàs... És veritat.
Com ho has dit en gallego?
Estàs bebe de suelen.
Sí, sí.
Suelen, ets un pandó que no
va dir mai. No, però vull dir que aquí, això ens n'enfotem a vegades, però el paper... vehicular com a instrument de promoció de la llengua, que,
sona,
que va ser aquí els joves, el nan roig, l'escurçó negre...
Hotel Folti.
Bola de drac. O sigui, hi ha tota una sèrie de... que no entenc perquè no s'està fent ara, mm-hmm. que s'ha deixat de fer. Això és un vehicle de potenciació de la llengua bestial perquè la gent parlava en català imitant aquestes sèries, clar, i això és el primer pas.
Sí.
Llavors, no entenc... La veritat és que em costa molt, i perdona, Elena, jo no veig que Netflix o HBO o Amazon els hi puguis torçar el braç.
No.
Realment crec que s'ha d'entendre que no pots, o sigui, no et pots obligar a fer res, perquè si posades a les dolentes... Doncs,
què però llavors, faràs? Jo a vegades he pensat en la lectura...
A les males és difícil.
I segurament és molt naïf, des d'aquesta posició, que Netflix Espanya, no estic parlant de Netflix des dels Estats Units, Netflix Espanya diu, tenim aquest debat públic, ara em podria guanyar, no sé si uns quants subscriptors, que suposo que no, dient, ah, no, tranquils, no cal que ens obligueu, ho fem. Mhm.
Pero es que no existe un Netflix España.
No existe un Netflix España.
No, es decir, la clave es esta.
Es que el van entrevistar el senyor responsable, sí, de Netflix España. Pensaba que sí que existía.
No, no, pero Diego Ábalos es, sí, pero que como tal, en la práctica no funciona como un Netflix España. Es decir, Netflix funciona como un enorme repositorio que tiene que satisfacer a 209 Correcto. Millones de clientes en todo el mundo. Y al final lo que ellos, es decir, Cataluña, que es muy importante, al igual que Galicia, que me la quiero mucho, es una gota en un océano de suscriptores. Entonces, de lo que se trata, yo creo que aquí es una decisión política de la compañía, decidir cómo nos interesa mimar a un tejido productivo, que es evidente que por competitividad de las producciones catalanas, yo no me he mirado las cifras, pero que son películas que funcionan muy bien. Aquí tenemos productoras muy buenas. Las historias están ahí.
No, i l'escac que dèiem, si tu ara mires la sèrie més important que s'està rodant en aquests moments, qui l'està rodant? No?
Sí, no, però...
un director català que està a l'altra punta del... No sé si encara l'està rodant. Que està a l'altra punta del món rodant...
Bayona els Anells. Ha tornat, però...
Ha tornat. Que el talent hi és.
Sí, per Netflix. Ara farà una cosa per a Netflix.
Una cosa que és...
Lo dels Andes.
Lo de los Andes, però que no dicen que és lo de los Andes.
Que no s'entén molt bé, perquè...
No s'entén molt bé.
La tragèdia dels Andes, dels jugadors de
rugby. Una història de... Sí, la...
Viven de Frank Marshall.
Però dicen que s'estrellaran i tindran que llevar la supervivència hasta sus últimes conseqüències. Estos viven.
Ja està. Ja està.
No, jo crec que el que diu l'Ena és molt important i és que s'explica poc, que és que Netflix a Espanya no pren decisions. És a dir, el que pren decisions és un senyor que està als Estats Units i que Catalunya és una pel·lícula, és una cosa de quatre síl·labes.
Con un ugly Christmas sweater, ara mismo. A Reed Hastings lo veo con estos jerseys navideños superhorteras.
Amb renos.
Con renos y cosas raras.
Sí. I posant l'obra de Nadal li dona completament igual. Llavors, com que hi ha una capacitat poc autònoma de decisió, llavors et trobes amb aquests merders. Però jo torno a... Insisteixo, eh? No els hi torçaràs el braç, Xavi. No els hi pots torçar el braç.
I que Netflix montó en còlera quan s'aprovó la directiva. Fue de los primeros que dijo que no tenía ningún sentido que les forzasen a crear cuotas artificiales cuando ellos son un servicio que lo que quieren es, por encima de todo, satisfacer al cliente, y que imponiendo cuotas lo que estás haciendo es yendo en contra de eso. Y dices tú, a ver...
Sí, un momento, señor Netflix.
Mira, precisament sobre aquest punt, recordo que aquesta setmana rebia un missatge d'una persona que em deia, tant de bo defensem més el que tenim en lloc de lamentar el que no hi serà. En referència a Filmin. Sí. És a dir, ja que tens una plataforma que no és que ho estigui complint, és que s'ho creu, que fa la feina, que està produint ja, que algú podia dir, és que no està produint,
no, però
ja ha
començat a produir. I que tenen el quartel general aquí al costat. Sí.
Doncs potser que li donem una miqueta d'oxigen perquè sigui una miqueta més gran, no? Però, bueno, la situació és aquesta, està una mica encallat, no?
Está un poco encallado, pero al final es que en donde están puestas las miradas es en Netflix y se puede coger con los pelos el tema de la cuota del 6%. Entonces me parece que con esto vamos a estar mareando la perdiz. A menos que yo creo que el gobierno se comprometa a unos programas de impulsar la producción local y de unas verdaderas ayudas reales para producir y para subtitular y doblar. Yo, sinceramente, tal y como está hecha ahora mismo la norma, lo veo súper
difícil. Tal como está plantejat, es inviable. I el que hauríem de fer és començar a no enganyar la gent. Sí, tal com està plantejat, és absolutament inviable.
No es farà.
No, així no es farà.
No, lo que planteaba, de hecho, Gabriel Rufán decía que si estamos hablando de una plataforma que puede tener una audiencia del territorio, deberíamos ofrecer un idioma que está demostrado por la consolidación de los medios en catalán que hay en Cataluña, ofrecer un servicio que dé esa opción a ver contenido. Pero insisto, Netflix, decisiones mercantiles, y que las decisiones, aunque hablemos de Netflix España, las decisiones no se toman aquí.
Elena Neira, com sempre un plaer, Blai Morell, Noemí Escribano, Toni García, ara ja us deixo marxar després de gairebé
dues hores. Perdona, perquè hauran tancat Fort Pienc ja. Hauran tancat el barri, saps què? Vull dir, no podré tornar. Tendré obriu, sisplau, que vinc.
Un nou anteprojecte de ley.
Obre, Bilba! Bilba! Adéu.